Sovint s'acostuma a dir que els jaciments arqueològics mai s'acaben, sempre hi ha campanyes pendents, nous sectors a excavar. Un bon exemple d'això el tenim en el conjunt històric d'Olèrdola. La setmana passada, el Museu d'Arqueologia de Catalunya donava a conèixer que s'havia arribat a les 500.000 restes arqueològiques inventariades i catalogades en la seva seu d'Olèrdola. Per situar en el seu context aquest alt volum de material trobat, anem fins a Canal 20. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia. Qui millor que Núria Molís per explicar aquesta dada i poder-nos fer una idea del que significa i l'esforç que hi ha darrere d'aquestes 500.000, mig milió de restes arqueològiques trobades al conjunt d'Olèrdola. Núria Molís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són 500.000 restes arqueològiques que s'han anat acumulant al llarg de més de 35 anys. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Els jaciments arqueològics tenen això i Olèrdola, com que ha passat, doncs ha estat ocupada durant tants mil·lennis, doncs sí, els homes deixem brossa, bàsicament doncs això, deixem escombraries.
I les campanyes que s'han anat fent fins a acumular aquesta xifra, hem de dir que s'hauria de precisar, Núria, que estem parlant en la immensa majoria dels casos de peces que són fragments, que no es poden museïtzar, i de fet la proporció de restes que sí que poden ser mostrades, poden ser susceptibles de mostrar-se al públic, és molt mínima. D'aquest mig milió hi ha poques que puguin ser presentables, per dir-ho així, no, Núria?
Sí, això, cada jaciment doncs té la seva casuística. Estem parlant d'un lloc d'hàbitat i, per tant, doncs, el que feia referència abans, no? El que trobem bàsicament doncs, són pots i olles trencats o restes de tot tipus, restes d'indústria òssia, restes de fauna, restes de molins, restes d'eines de ferro, sobretot moltes restes de ceràmica. Sí, i ve d'aquí aquesta desproporció entre els fragments comptats un a un amb el que serien doncs les peces realment museables, que diem nosaltres, és a dir, aquelles peces que doncs són susceptibles de ser mostrades en un museu perquè doncs estan senceres o pràcticament senceres, es poden restaurar i llavors doncs els visitants poden entendre que allò es tracta doncs d'un bol, d'un plat o una eina, no? Si està molt trencat, pot tenir el seu interès arqueològic, no vol dir que no ho tingui, una peça fragmentada, però per mostrar-ho al públic, doncs, no el té. Si estiguéssim parlant, per exemple, d'una necròpolis, doncs sí que tindríem, i no d'època medieval, que a Olèrdola sí que n'hi ha de medieval, però en aquell moment enterraven sense material, però sí que estiguéssim parlant d'una necròpolis ibèrica, per exemple, o d'època romana, doncs els difunts s'enterraven en tota una sèrie d'aixovar, vestit ricament amb les seves millors, no sé, amb els seus anells, les seves civelles, cosa que, doncs, per circumstàncies històriques, doncs, no tenim, no? Llavors, tindríem moltíssima més, seria molt més una proporció una mica més ajustada de peces museables, eh? Per exemple, estem parlant també, ara estem excavant la Torre 2 des de fa uns anys, una de les torres de l'entrada, perdoneu, i com que es va cremar, doncs el material no van tenir temps d'endur-se res. Llavors, en aquests contextos d'un incendi, doncs també apareixen moltes les peces molt més senceres que no en context d'abandó, no? Que ve ara hi ha una ocupació, després venen uns altres a refar la casa i es va, deixeu-m'ho dir així molt col·loquialment, matxacant, no?, totes les restes antigues, perquè no, evidentment no hi ha cap cura en conservar-les, perquè el que tu vas és a fer els fonaments d'una casa, no? Llavors, s'explica per aquesta desproporció, doncs per aquesta casuística de que és un espai d'hàbitat i no és una necròpolis on ha estat tot poblat o la ciutat incendiada moltes vegades, no?
I de peces museables dins d'aquestes 500.000 restes arqueològiques en podríem dir que estaríem entre el miler i 2.000 peces com a molt, no? Estirat llarg.
Exactament 1.118. 1.118. Sí, això de la informàtica t'ho mostra ràpid, no? I essencialment són això, doncs, peces de cuina o de plats de vaixella sencers o pràcticament sencers de totes les èpoques, alguna moneda, destrals, i altres elements doncs, que siguin interessants. No? Per exemple, que, ja que hem excavat les dues esglésies, la de Santa Maria i Sant Miquel, doncs, també han aparegut doncs, elements arquitectòniques, impostes, tota la sèrie de dimonis que hi havia dins un armariet litúrgic, bueno, a banda, per exemple, a l'església de Sant Miquel, al cementiri, doncs, quantitat de medalles de la Verge de Montserrat, modernes, clar, del segle XVII, XVIII i XIX, perquè eren cementiris, tot s'utilitzava fins al segle XX doncs, com a cementiri. Llavors, ja són peces doncs, que han de ser tractades també d'una manera individual, que s'ha de saber on estan localitzades perfectament, que han d'estar doncs, en unes condicions, el metall, doncs, estables quan a temperatura i humitat. Bé, darrere d'una excavació doncs, hi ha molta més feina de la que la gent pot imaginar. No?
I la importància d'ordenar tot el que es troba per poder-lo això classificar i tenir-lo ben inventariat.
Sí, l'inventari arqueològic, a banda de que és òbviament obligatori quan tens un permís d'excavació, al cap de 2 anys has d'enviar al Servei d'Arqueologia, en aquest cas, doncs, la relació de tots els objectes o fragments que tu has localitzat, perquè és patrimoni públic, senzillament, no és ni meu ni teu, sinó que és de tots nosaltres, i la nostra obligació com a museu és, primer, documentar tot el que ha sortit, separar les peces que són rellevants, també es dibuixen, també s'estudien, també es publiquen, és a dir, que en revistes, on anem a congressos per donar-ho a conèixer, si no es difon, és com si no existís, però la feina important és això, tenir-los documentat perquè és patrimoni de tots, però també perquè estan a l'abast de qualsevol investigador que vulgui estudiar-los. Com a museu hem de posar aquests materials doncs, a l'abast d'una persona que està fent un treball de recerca, una tesi doctoral, un TFG, un TFM, i de fet és això, que si ens venen i ens demanen doncs volem ceràmica, estudiar la ceràmica a torn de segle III, doncs hem de tenir, saber exactament on està per poder-li doncs, poder-li mostrar, no? No només per estudis això d'investigador, sinó també doncs, per estudis molt més globals, no? De comptabilització de materials, d'importacions de ceràmica, per exemple, quin tipus de fauna, és un altre material doncs, que també evidentment inventariem, encara que no sigui fet per l'home, però les restes de fauna doncs, ens aporten moltíssima informació per saber doncs, quina era la cabana ramadera i com s'estructava, com han evolucionat fins i tot les espècies, o avui en dia que podem fer analítiques de molts factors, doncs, per exemple, si estudiem parts de la dentició, fem anàlisis químiques de la dentició a través d'isòtops, doncs podem saber fins i tot on havien nascut o com ha anat o quins recorreguts han fet dins un territori determinat aquests ramats. Estem afinant moltíssim. I per això val la pena també guardar-ho, perquè avui nosaltres, ui, estic enrotllant, però avui nosaltres fem un tipus d'analítiques que fa 20 anys no estaven en absolut contemplades perquè no hi havia la possibilitat, però no sabem si d'aquí 40 anys se'n poden fer més. De totes maneres, també val a dir que no cal guardar-ho tot. El Servei d'Arqueologia hi ha unes disposicions que permet que s'eliminin part dels materials i s'han d'enterrar en el mateix jaciment. Tot aquest material us podeu imaginar que ocupa molt d'espai i l'espai és car, en els magatzems dels museus també, i normalment anem escassos. Llavors, un cop estudiat i comptabilitzat, es poden eliminar en el propi jaciment, és a dir, enterrar i saber on s'enterren i s'ha de comunicar, doncs una sèrie de materials que, en el cas que fossin interessants, es poguessin estudiar a futur. Uh-huh. Però són fragments, no sé, de teules, material que té un interès relatiu, no?, un cop està comptabilitzat.
Per tant, part d'aquestes 500.000 restes arqueològiques ja han estat de nou enterrades al conjunt de l'Èrdola.
Sí. Sí, sí, estem totes comptabilitzades, evidentment.
Saben on estan, no?
I això es comunica al Servei d'Arqueologia que s'ha fet aquesta acció.
El que queda evident, Núria, és que hi ha quantitat, 500.000 són moltes restes arqueològiques, aquestes 1.118 peces museables també entenem que és una xifra estimable, però més enllà de la quantitat, hi ha qualitat? Quines serien les joies de la corona d'aquestes troballes arqueològiques? Quines peces podem destacar?
Bé, podem destacar algunes que ja estan exposades, perquè tenim unes vitrines molt petites, però bueno, és una selecció de les peces més importants i hi ha una mica de cada època. Ja recordeu que l'Èrdola pues, està ocupat des de fa 4.000 anys, llavors de la prehistòria hi ha un vas campaniforme, és un tipus d'atuell, de ceràmica, que ens marca clarament doncs, l'inici de l'edat del bronze, no? Amb una decoració molt específica, i és un vas molt, molt interessant que ens defineix això, un tipus de cultura, no? I que està sencer i que es pot veure. D'època ibèrica tenim diversos elements, com els molins rotatiu, que són els molins que van inventar els ibèrics i que va canviar sobretot la manera de treballar de les dones per obtenir farina. Hi ha una alabastró, és a dir, un contenidor de perfums fet de l'alabastre que venia d'Egipte, que també està exposat. Hi ha peces de ceràmica quotidiana i hi ha no hi ha tresors de monedes, però sí que s'han anat trobant algunes monedes. Les més importants doncs, tenim des d'una dracma d'Empúries del segle III a un denari, aquí la paraula diner, encunyat a Roma l'any 1159 abans de Jesucrist, i també alguna moneda àrab del segle, finals del segle X, doncs que en aquest cas d'or, doncs que ens està doncs, també mostrant les relacions comercials que hi havia a la ciutat medieval. I, de fet, de monedes, això n'hi ha de tots els períodes, des del segle III abans de Crist, doncs, pràcticament fins a l'actualitat, que també documentem. No? I d'època medieval, bé, el contrast és molt important respecte a les restes que es conserven d'altres períodes, per un tema destacat, que és que la majoria de plats, les olles no havien, evidentment que havien d'anar a foc, però els plats havien de ser de ceràmica o les safates, de fusta, amb la qual cosa no tenim doncs, un percebat d'aquest material d'ús quotidià que feia de fusta, quan en època romana, en època ibèrica i en èpoques anteriors es feia de ceràmica. Les modes canvien, les possibilitats canvien i, per tant, doncs, ens trobem quan la ciutat és més important o quan el jaciment és més important, que és aquest dels segles X i XI, a l'inici de l'edat mitjana, el material que tenim és realment molt pobre. Primer perquè era el cul d'Europa, d'una Europa cristiana en procés d'evolució i que la majoria de material es feia de fusta. Això no se'ns ha conservat res, no? També penseu que estem parlant, com deia abans, de restes de ceràmica, d'ossos, de ferro, de bronze, materials que mai coneixerem perquè la posició climàtica doncs, no el conservarem mai, com és tot el teixit, tota la fusta o tots els objectes de cuir. Tot això no sabrem mai com eren perquè no hi ha possibilitat de que es conservin el nostre clima. No? És una llàstima, però això també existia i, evidentment, tot això ha desaparegut.
Ho has apuntat, les restes abracen un amplíssim període històric que va des de l'edat de bronze fins a l'època moderna. Una extensió en el temps, un àmbit cronològic d'excavacions que no és massa habitual a Catalunya, no?
No, hi ha reocupacions. L'Èrdola, clar, el que marca és una posició superprivilegiada en el territori que domina la plana del Penedès, el Garraf, les muntanyes del Garraf i els delfins de la costa, no? Llavors, aquesta posició privilegiada, unit a que hi ha moltes fonts al voltant, doncs fa que l'ocupació humana doncs, hagi estat continuada. No és rar, per exemple, a vegades es repeteixen els patrons d'ocupació. Els poblats ibèrics, en època medieval, també hi solem trobar o una torre o un castell a sobre. Això en tenim moltíssims exemples. Perquè el patró d'ocupació més important, que és en llocs elevats de control de territori, doncs si els hi era bons pels ibers, també els hi era bons als cristians medievals, no? O fins i tot en ocupacions ara. En canvi, els romans vivien sobretot a les planes, perquè és un tipus d'ocupació més similar a la nostra, que per algun hàbitat que hi ha, algun poble que està a dalt d'una muntanya, la majoria de pobles doncs, busquen situacions més planeres, més a prop dels llocs de comunicació. No? Cada període històric té aquestes diferents maneres d'adaptar-se doncs, a les necessitats. Olèrdola realment, bueno, tota aquesta continuïtat des de la diguéssim, prehistòria, des del calcolític i edat del bronze, doncs, és interessant doncs, aquesta continuïtat. No? Fins i tot doncs, hi ha una fortificació romana que reforça també, doncs, també la van fent allà per unes raons molt òbvies de control del territori, no? Però en canvi no hi ha cap ciutat romana, no tindria sentit fer una ciutat romana allà dalt, no? Si s'havia de fer, doncs ja hi havia Barcelona, hi havia Tarragona, doncs no hi cabia una ciutat romana allà i ni entren les maneres de construir ciutats als romans, no? Però, bueno, aquesta enorme continuïtat de població, el que sí que, pues, com us deia al principi, no? Lligant amb el principi, anem deixant doncs, les nostres pertenences, que ja se'ns trenquen o perdem, o senzillament no utilitzem més, doncs són el que nosaltres, els arqueòlegs, ens serveix doncs, per poder explicar qui vivia i com vivia, no? La gent. Ja no és només quina època es vivia, sinó doncs, què es vivia, què s'hi feia, què es comerciava. I mica en mica cada assentament doncs, és com un gran puzzle que ens va permetent doncs, configurar i aprendre això com vivien els nostres avantpassats. I sobretot també poder-ho explicar, que l'última baula de tot aquest coneixement és poder-ho explicar, ja sigui en un museu o sobretot doncs, en visites, conferències, exposicions, etc.
Més enllà d'aquesta continuïtat de la presència de l'home, dels assentaments humans a Olèrdola, una altra de les característiques que defineixen el jaciment és la seva extensió territorial. Els objectes s'han anat trobant en diferents espais, dins i fora de la muralla, el castell, les esglésies, les necròpolis, la pròpia muralla, la cisterna i pedreres romanes, així com cases, tallers i cellers. Entenem ara, el repte ha de ser anar excavant fora muralles per conèixer més la ciutat medieval d'Olèrdola.
Sí, aquest és el nostre objectiu amb un projecte de recerca que tenim, un projecte de 4 anys. El que ens permet excavar fora muralla, sobretot, és conèixer aquest urbanisme dels segles 10 i 11 que no hi ha manera de conèixer cap altre lloc de Catalunya. I si m'apures, pràcticament d'Europa, perquè totes les ciutats que comencen a configurar-se en aquest moment, i que ja tenen moltes arrels d'època romana, doncs encara s'hi viu a sobre. Estem pensant en Barcelona, en Girona, en Manresa, en Vic, en Granollers, petits nuclis en aquells moments. De fet, sempre m'agrada dir que al comtat de Barcelona, als segles 10 i 11, hi havia dues ciutats, una era Olèrdola i l'altra era Barcelona, l'altra eren petits llocs, i ens permet això, veure com s'estructurava una ciutat medieval, amb barris dins muralla, fora muralla, com és el cas d'Olèrdola, i fins i tot hi havia tota una ocupació, les cingleres entre Can Ximet i Can Castellví i la zona dels Segarrulls. Per tant, és una ciutat gran, complexa, i el que volem és veure l'urbanisme, però com s'estructura doncs, també els carrers i les cases en aquest urbanisme. I el més interessant de tot doncs, són tots els cellers que hem anat documentant.
Ja a la recta final de la conversa, Núria, sí que ens agradaria fer un apunt de com ha canviat la professió d'arqueòloga, en aquest cas, perquè, Núria, tu has estat en aquestes excavacions des de mitjans dels 80 fins a l'actualitat. Hi ha hagut molts canvis també en els procediments, en les maneres de fer, d'excavar aquí a Olèrdola.
Sí, des de... aquí ha... la primera excavació a Olèrdola es va fer el 1882, vull dir que ja ha plogut. Després hi va haver-hi un altre gran projecte d'excavacions a l'any 1921, just fa 100 anys ara, i ho celebrarem, de l'Institut d'Estudis Catalans. als anys 40 es va excavar, i llavors a principis dels 80 es va tornar a reprendre les excavacions. Per tant, no són excavacions allò que van i que ven. Però des dels anys 80 sí que hi ha una certa continuïtat en projectes de restauració, en projectes específics, etc, però que s'ha anat excavant. Jo, de fet, soc de la primera promoció dels arqueòlegs que van poder, diguem, viure de les excavacions arqueològiques. Tu estudiaves arqueologia i era una professió que estava absolutament lligada, doncs, a la universitat. L'arqueologia, la professió d'arqueologia, d'arqueòleg, arqueòloga, ha canviat moltíssim. També han canviat moltíssim tots els sistemes d'excavació, els sistemes de registre, l'estudi, tota la incorporació de dos elements molt importants. Un és tota la digitalització i l'altre la possibilitat de fer múltiples analítiques, bioarqueologia en termes molt generals, però que amb aplicació d'elements químics, estudis, per exemple, de l'antropologia física, la fauna, l'estudi de les llavors, que solament sí que no comptabilitzem en aquests 500.000, però sí que hi ha, doncs, es recullen llavors, es recullen tot el que sigui restes de carbons o de restes de cremades o fossilitzades, que ens permet també anar més enllà per saber com era el clima, no només la gent, sinó com era el clima en aquells moments i què és el que explotaven del seu entorn. Per tant, el món de l'arqueologia, una persona que està estudiant avui arqueologia ja no s'especialitza només en un tipus de ceràmica, sinó que es pot especialitzar en el coneixement de granes, en el coneixement dels molins, en el coneixement de fauna, etc, etc. Per tant, això va començar, tinc el privilegi d'haver començat aquest nou canvi que s'ha accelerat moltíssim en els últims anys. I sense la informatització, sense poder tenir totes aquestes dades entrades en un ordinador, en una base de dades que ens permeti localitzar ràpidament, doncs, la informació que a nosaltres ens interessa, doncs això, no sé com s'ho devien fer, doncs fa 100 anys, no? Amb fitxes de paper.
Doncs, Núria Molís, gràcies per explicar-ho, també per fer aquesta aportació ja més d'experiència personal del que és la professió d'arqueòloga, i enhorabona per aquestes 500.000 restes arqueològiques que ja s'han pogut catalogar i inventariar al conjunt històric d'Olèrdola. Fins la propera. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i també a la gent que ens escolta.
Penedès en xarxa.
Hola, ja va, que ara ho creu. Són la Pegatina i amb la seva guspira extreta del Darle la Vuelta, el seu darrer treball, ens plantarem a 11:15, la segona cita amb l'actualitat, en clau Penedès.
M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat el riu, com ella diu, se m'ha alcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco en renou, no importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Pa, 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 pa. No vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. No et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé, que jo sóc un àngel de la guarda, sóc persona.
Són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat local i comarcal de les nostres comarques, en aquest cas començant explicant-vos que el 2021 ha començat amb un augment de l'atur a la comarca de l'Alt Penedès. S'han donat a conèixer els registres d'aturats corresponents al mes de gener i a l'Alt Penedès s'ha arribat als 6.821 aturats. Això suposa un increment de 117 persones més respecte al mes anterior i significa una taxa d'atur registral del 12,1%. A Vilafranca s'ha tancat el
del mes de gener, amb 2.832 aturats, 48 persones més que el mes de desembre. Sant Sadurní, en canvi, hi ha dos aturats menys que el mes anterior, amb un total de 608 aturats al gener. Els Monjos creix l'atur en 12 persones, amb 521 aturats, i a Gelida, com en el cas de Sant Sadurní, l'atur es redueix en dues persones, amb 496 aturats al mes de gener. Si comparem les dades amb les d'ara fa un any, és a dir, amb els registres d'atur del gener del 2020, cal destacar que han augmentat en 1.426 persones al conjunt de la comarca, la de l'Alt Penedès, el que suposa un augment de l'atur del 27% en un any. També és remarcable l'increment de la taxa d'atur registral, que ha passat del 10,4% al gener del 2020 a l'actual 12,1%. Reclamen més valentia a l'Ajuntament de Calafell per impulsar actes culturals. Els engangalats de Calafell han fet públic aquest dimarts 2 de febrer un manifest de protesta pel que consideren una actitud de menyspreu cap al sector cultural i les entitats per part de l'Ajuntament. Aquesta entitat, que va néixer fa 5 anys per promoure una festa major alternativa, ha mostrat el seu malestar per la situació que viu el sector al municipi durant la pandèmia del coronavirus. En el manifest que han enviat els mitjans, els esgangalats lamenten que el consistori callafallenc hagi estat des del primer moment dels que no aposten per la cultura i troben a faltar una actitud més valenta i decidida per programar alternatives segures o com a mínim no oposar-se a les que es presenten. Des de l'entitat deixen clar que són conscients de la situació complicada que es viu en plena tercera onada del coronavirus, que obliga a ser prudents i evitar riscos innecessaris. Per això emplacen el consistori a no vetar les propostes que es puguin fer per tirar endavant actes culturals al municipi. I l'alcalde del municipi, Ramon Ferrer, ha respost a les crítiques de l'entitat afirmant que ara mateix no és possible fer actes al carrer, ja que des de la Generalitat ho han prohibit explícitament. L'Ajuntament d'Olèrdola activa en el web municipal un apartat dedicat a les informacions de les eleccions del 14 de febrer. L'Ajuntament ha habilitat un apartat de la web municipal olèrdola.cat a informacions de les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel proper diumenge 14 de febrer. Entre les informacions disponibles hi ha la consulta de la inscripció al cens electoral, la ubicació de les seus electorals al municipi o bé el funcionament del vot per correu. Cal recordar que en aquesta convocatòria una de les novetats a Olèrdola és que la seu electoral de Moja canvia d'emplaçament i passa a ubicar-se al local nou. Pel que fa al vot per correu, es recorda que es pot sol·licitar fins aquest divendres 5 de febrer. I acabem explicant-vos que Jean León i CREAF estudien el potencial de la vinya per evitar canvi climàtic. El projecte s'ha iniciat aquest hivern amb la sembra de 4 espècies diferents de plantes pertanyents a les famílies de les gramínies i les lleguminoses entre les fileres i al voltant dels ceps en una superfície de mitja hectàrea. El CREAF s'encarrega de realitzar el mostreig i les analítiques necessàries per determinar la concentració de carboni del sòl abans i després de la sembra anual dels cultius de cobertura, mentre que Jean León realitza les tasques agrícoles de la sembra i la gestió de la vinya. Diferents estudis demostren que els sòls dels cultius poden ser una eina per acumular CO2 atmosfèric al sòl de manera orgànica i així contribuir a ajudar a frenar l'augment d'aquest gas i, conseqüentment, a mitigar el canvi climàtic. S'estima que el carboni que està actualment acumulat en sòls del planeta equivaldria a 3 vegades el carboni que hi ha acumulat a tota la vegetació del planeta i 2 vegades el que hi ha a l'atmosfera.
Penedès en xarxa.
Seguim ara tot just creuant el meridià d'aquest dimecres quan passen 7 minuts de 11:15. És temps de tertúlia amb la nostra gent gran i avui parlem d'esports, almenys d'inici. I és que fa uns dies el rotatiu El Mundo, em sembla que era aquest diumenge, filtrava el sou de Leo Messi, obrint la polèmica. I és que des del 2017 i fins a final d'aquesta temporada, l'argentí s'haurà embutxacat 555 milions d'euros, una xifra astronòmica que ha trobat defensors, però també molts detractors. Nosaltres avui posem el tema sobre la taula per parlar-ne amb la nostra gent gran. és un sou just? Per què han crescut els sous dels futbolistes en general en aquestes últimes dècades? Creieu que està ajustat a la realitat actual? Són preguntes que llancem, arrenquem tertúlia amb la nostra gent gran i comencem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs bé, per parlar d'aquest sou de Leo Messi, la que ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, bon dia a tothom, bon dia. Mira, sí, sí, oi si poguéssim cobrar nosaltres això. Ja sabem que Leo Messi és el futbolista millor pagat de la història i és el millor que ha tingut el Barça. I és clar, sí que cobra molt. Jo no estic ni a favor ni en contra, perquè això ens ho han fet la mateixa societat, vull dir, de que cobri això. I evidentment que a mi no m'agradaria que marxés del Barça, eh? O sigui que podria dir que hi estic més aviat a favor. I el que és lleig és que s'hagi filtrat, el Mundo ho hagi filtrat, que això vol dir que a la directiva del Barça hi deu haver algun bocamoll que per diners o pel que sigui, pues, o per fer la punyeta, ho ha filtrat, eh? No sé, ja ho anirem veient al llarg de la tertúlia, a veure ja què penseu els altres.
I tant que sí, Júlia, Eli, doncs sumem una veu més anant fins als estudis de Domenys Ràdio i saludant primer la Laia Batlle. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia. Doncs Sílvia, Júlia i Eli, eh? Com esteu? Bé, ja sabeu que jo sempre estic molt ben acompanyada també aquí als estudis de Domenys Ràdio i m'acompanya l'Eulàlia Urgell de Vella. Molt bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Bé? Bé. Ja veus, eh? Parlem de Leo Messi i aquest sou estratosfèric que s'ha conegut. No ho sé, què et sembla, tu?
Aviam, per començar, a mi no m'agrada el futbol. Vull dir, això del... Vull dir, no m'ha agradat mai. Ho trobo pesat. Vull dir, és igual. Això no té res a veure. I, però, bueno, estàs enterada de tot perquè ho expliquen a tot arreu. I estic amb la... ara no em recordo com es diu, no em surt, la de Sant Sadurní.
La Júlia.
Ai, la Júlia, sí. Ara no em venia. Que és veritat, vull dir, trobo molt malament que s'hagi filtrat, perquè si van firmar un contracte amb empresa i treballador, per dir alguna cosa, doncs jo trobo que s'ha de respectar el contracte. Sí que són uns diners desorbitats que amb el temps que correm penso que doncs, no s'haurien de cobrar, però doncs, si hi havia un acord, la lògica és que li paguin. Ara també diuen que el Barça està econòmicament bastant malament, llavors, vull dir, com ho faran? Jo tampoc ho sé, ni m'interessa, oi? Però em refereixo que vull dir, aviam, si s'ha esbombat el sou del Messi, també es podria esbombar el sou del Piqué, el sou de no sé quants juguen, tots els que juguen, perquè no diuen tots els sous de tots els jugadors. Vull dir, no, a més, vull dir, vaig sentir el Joan Laporta que deia que sí que el pagar-li això, ell també generava uns beneficis pel club. Vull dir, exactament com funciona, jo no ho sé. A veure si el Josep dirà alguna cosa més important, perquè ell potser sí que està més enterat del que passa a les coses del futbol. Jo, pel que sento dir, pel que llegeixo i el que diuen les notícies, dic el que em sembla a mi. No sé si és acertat o no.
Aviam, doncs, deixem que el Josep fiqui cullerada. Anem buscant aquesta darrera veu als estudis de Canal 20, Olèrdola, i saludant l'Armand i el Josep. Bon dia a tots dos.
Bon dia a totes. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Veus, ja t'han posat a tu ara.
Sí, sí,
sí. Tot i que a les dones cada vegada més els agrada el futbol, eh? Les coses
sí,
com són.
Sí, sí, sí.
Què n'opines, tu? Qui els tingués, no? Aquests sí. Diners que els puguis cobrar, no?
Sí, sí, però hi ha una cosa que és primordial, que és indigna, eh? La paraula és indigna. Ara, després, és una empresa particular i, per tant, poden posar el preu que vulguin. Mentre tant els socis ho paguin... Això ja s'apanyarà, però que a mi m'agradaria cobrar-ho, home, i tant, mira, escolta'm, estupendo per tots, eh? Viure d'estupendo perquè aquest noi no s'ho acabarà. Ja pot fer hasta dolenteries que vulgui, que no s'ho acabarà mai, això. Però és indigne, perquè amb els temps que correm, és que, esclar, vull dir, Júlia, és que ja està l'Eulària, és que és impossible que aquest xicot s'ho acabi, però ja em diràs, per tu tocar una pilota que pugui cobrar el que cobra. És algo
ja,
demencial.
Sí, sí.
És demencial.
Bueno, però tothom el vol, o sigui sí. Que el Barça tampoc se'n vol desprendre. Bueno. Vull dir, és el millor jugador del món en aquest moment, no?
Sí, ja doncs, ho dic, però...
Vull dir, aviam...
És una identitat molt clara, sí, aquí a Catalunya, dir, eh? El Barça pot... i el Messi, vull dir... I ens l'han fet una mica nostra, el Messi.
Bueno, és que tota la vida ha estat el Barça, no?
Esclar,
perquè de petit fins ara
sí,
sempre ha estat el Barça i no ha marxat mai.
Sí.
Ara bé, ja se n'han cuidat prou la directiva o qui sigui del Barça de no deixar-lo marxar. I com no el deixen marxar? Doncs li donen calés.
Ja, però...
La regla de tres deu ser aquesta, i l'altra, doncs, perquè me n'he d'anar? Si aquí cobro, que a més, si sents comentaris a vegades de... Perquè el meu home és dels esports, se'ls en passa a tots, a vegades, clar, passes per allà i estàs allà i sents coses, no? O sigui que inclús, doncs, és capaç de fer marxar entrenadors i no sé, vull dir, també s'ho ha cregut una mica, poder, no sé,
com
ho gestiona tot això. No ho sé, no ho sé.
No, però jo ja us ho dic, com és una empresa particular, poden fer el que vulguin, eh? Però veient el plan que hi ha a tot Catalunya, i ja no parlo d'Espanya, però tot Catalunya, que hi ha una quantitat de gent que la passa magra, però magra, esclar, és una cosa, és indignant, és lleig, és... poden haver-hi molts qualificatius, molts.
Bueno, ara perquè s'ha esbombat i han dit la quantitat exacta, però tothom sabíem que el Messi cobrava un disbarat.
Oh, i tant.
Vull dir, no és d'ara això, jo exactament què ha cobrat durant tot el temps no ho sé, però no és d'ara que hagi cobrat aquesta milionada. Vull dir, tota la vida deu haver cobrat un munt, d'ençà que està al primer equip, deu haver cobrat...
Bueno, el que va pifiar-la de primer és el que li va ja posar un sou brutal, perquè, esclar, a veure, tu estàs en una empresa i si cobres més que l'altre, doncs jo accepto, i que diuen tot això ja s'apanyarà l'altre, no? Però, esclar, arriba
bueno,
un moment...
Bueno, això ho deuen fer perquè no marxi.
Ja,
perquè
però...
el volen i perquè
home,
no marxi del Barça.
Evidentment.
Però,
i l'altre poder estira tot el que pot, bueno, poder els assessors, sí, perquè vull dir, suposo però, esclar, que té assessors
que el deuen
guiar amb el que ha de fer, no?
Però parlen però, de 30 però, milions doncs... o 33 milions, escolta, és horrorós. Ara,
sí, home,
jo ja entenc que mira com és el Barça i ells ja tenen uns socis i tenen... unes empreses que paguen, doncs ja suposo que abans els surtin els números. Ara no els hi surten perquè no hi ha futbol, no, la gent no pot anar als camps, i és clar, això també els fum.
Sí, no.
Eh?
Sí, però... I al no haver-hi treball també hi ha molta gent que s'ha esborrat de soci, eh?
I d'on te treuen els diners, doncs?
De les empreses, fins ara les empreses... El Rakuten, sí. Aquesta empresa que hi ha... Que porten a la samarreta, aquest és un d'ells.
Sí, suposo que paga també... publicitat, voleu dir.
Clar, exacte, Adidas, exacte. Una altra empresa d'aquestes. Vull dir, clar, d'haver-hi sempre en trobaran. Perquè, és clar, aquestes empreses... Els
però doncs si diu que estan tan malament de fondos el Barça, vull dir, doncs les empreses sol ja en tenen prou per pagar tothom.
No, tenen prou.
Perquè se suposa que tots volen cobrar els jugadors, no?
Clar.
Bueno, ja, dir, no ja tan sols el Messi. Ja.
Aquest
ja
dia... Sí, un dia a la tarda, a la Melero, el programa de la Melero, allò que fan, va sortir el que guanyava cada hora, o sigui, primer cada dia, cada hora i cada minut. Em vaig quedar amb el del minut. 200, no sé, quasi 300 euros al minut guanya.
Sí, vull dir no, que, però és clar, això és...
Dividint els calés pel temps, vull dir, és aberrant, això és aberrant.
Sí, clar que sí que és aberrant.
No, les coses allà on siguin, vull dir, no.
Aquesta
no
gent que per tocar la piloteta facin això i un senyor... que ha estudiat i que el just per anar tirant. És que, vull dir, és...
Bueno, però té aquest do, aquest noi.
Té aquest do, sí.
I esclar, ell és natural que s'hagi enfadat molt amb tot això, eh? I el no voler-se fer el PCR el dilluns no va voler entrenar. Sort que ahir sí, ja li va passar la rabieta i mira, ja està, perquè segurament que li devien anar al darrere perquè aquesta setmana hi ha el partit de Madrid que juga amb el Madrid, o sigui que...
Aquesta setmana juga amb el Madrid?
No, perdó, avui juga també. Avui juga. Avui
bueno, també, però esclar, com a partit bomba,
important.
És el Madrid. És el Madrid. Això que no hi entenc gaire jo, perquè la veritat...
Jo me'ls miro, però no això, primer de tot que tampoc sóc soci, eh? Però em refereixo que, a part de tot això, és que és com si fossin, és més que un club, que diuen, no? El Barcelona
sí,
és més que un club. Llavors, sí, sí. Doncs...
Jo a casa tinc un problema, però un problema no, per mi no és cap problema, però resulta que el meu home és del Madrid. Tot el
dia. Ah. Bueno, bé, escolta'm, tots tenim dir, la més...
Cadascú, però de tota la vida, eh? No és d'ara, no, eh? I clar, vull dir, però... I el Barça, doncs, bueno, és un detractor total del Barça, de tota la vida, també. Vull dir, i és català, independentista, i la gent que d'aquí Sant Jaume li diuen... Però com pot ser del Madrid, saps? Tot li deien. Nosaltres, quan teníem la botiga, venia una senyora a comprar, que era barcelonista a matar, i li deia, tan maco que ets, i que siguis del Madrid, això no m'ho puc empassar, li deia aquella bona dona. Perquè, vull dir, no pot ser, i no pots canviar, li anava dient. Cada vegada que venia a comprar, li tocava els nassos, dient, i no podries canviar una miqueta? La gent canvia, no canvia, tu. No, no, ell fins al final. I avui per avui encara és del Madrid.
Bueno, però hi ha gent que a vegades s'ha fet del Madrid per fer la punyeta.
I és molt bon xicot, eh? Vull dir que no, sí, no té res de dolent, pobre. Però vull dir que doncs té aquest defecte, què hi direm?
No, no, no és cap defecte.
No, és veritat, és veritat.
Això és molt però greu que hagis dit això del teu marit. Té aquest defecte.
No, home, jo m'estimaria més que fos del Barça, la veritat. A més, el seu pare era del Barça cèrrim. Bueno. I tenien unes palestres quan aquell home era viu, perquè jo me'n recordo, bueno, els discutien pel futbol, per fer esmorros dos dies, per
bueno,
part del
de
pare.
De vegades és la polèmica entre sí. dos. Jo a la família n'hi ha la meitat que són més del Barça, bastant més del Barça, però també tenim molts espanyolistes, de l'Espanyol. Mm. O bueno, sigui que llavors hi ha unes picabaralles segons quines festes.
Sí, no, això del futbol, vull dir, i el seu germà també és del Madrid, vull dir que sí, sí. O sigui, té un germà i també són del Madrid tots dos, i el fill d'aquest germà també és barcelonista, cert, i també amb son pare també tenen unes dèries, però bueno,
per això, vull dir, per això que de vegades però... el contrapunt sí. també és interessant, perquè,
sí,
mira...
Sí. No, i els amics sí, que anem, tots els amics són del Barça. Vull dir, i llavors també ja li dic, i ara que el Madrid doncs va tirant malament, no? Em sembla?
Sí.
No ho sé segur.
Penso no, que va... el Real Madrid.
No l'Atlètic, no, el Real Madrid.
No, el Real. Sí,
penso que va tirant malament.
Però, i... escolteu, anem a una altra vegada, perquè és, el futbol és tot passió, eh? El futbol tot és passió. Vull dir que si només es queda amb això, cap problema.
Passió ara, i calés.
Eh? Digues?
Passió i calés.
Ah, calés, sí, home, clar. Però no, bueno. no tots són equips com el Barça, eh? L'Espanyol, pobret, si no tingués el xino aquest, no sé com en sortirien, eh? Home, esclar, vull dir que...
Perquè és una societat...
Perquè és una societat anònima. I llavors en les societats anònimes tenen possibilitats d'ampliar capital. Però aquesta és altra, com el Barcelona, que és... encara dels socis, en teoria, sempre posem en teoria, sí, és dels socis, doncs llavors és molt diferent. Això de que cobri aquest senyor, i cuidado, aquest és el que diuen, perquè és clar, si aquest senyor cobra això, llavors és el que estava dient Eulàlia, em sembla que era això del Piqué mateix, també deu cobrar tu una porrada, perquè una vegada va dir...
I d'altres també, vull dir...
I el Cristiano Ronaldo i els tres ben pagats, em sembla que són, van dir ahir, amb el programa de la Melero, deien el Messi, el Cristiano Ronaldo i el Neymar. El Neymar.
Bueno, sí. Vale, vull dir, també són gent que s'ho fan valdre.
Sí.
I ara trencant així com una mica de conversa, com sí. que hi ha eleccions de presidència, no? El Barça, sí. I diumenge. Qui es penseu que serà el president?
La Porta.
Voleu? Perquè voleu o perquè
no,
serà
no,
així?
No, per lo que diuen, per lo que... a més, com que no ho va fer pas tan malament com això, doncs més val un boig conegut que un savi per conèixer.
Home, jo tenia un cunyat que deia que era un pirata, a la Porta.
Un pirata.
Però bueno. Reconec que és un senyor que, dintre de la seva època, va fer molt. Va guanyar moltes jo. A vegades també és bo començar...
Moltes què? Moltes copes? O
sí,
molts
calés, home, molts campionats... de moltes coses, home, gràcies sí, amb el...
Una cosa porta l'altra.
Quan estava ell, va fer moltes coses, van guanyar molt, i en aquell moment també
però a veure,
el Guardiola
això
també
no tenen...
va pujar.
Sí.
No, esclar, a veure...
Una que no entén de futbol, que sóc jo, sempre Vull dir, si perden o guanyen, donen la culpa a l'entrenador, per exemple.
Home,
o donen la culpa, ara t'ho dic, que el president...
Que treguin tots els jugadors.
Que el, no, no, que el president també guanya, que guanya alguna cosa, però el president fa res, el president no juga, l'entrenador tampoc, els que ho han de fer són els jugadors.
Ja.
Això deu ser una cosa tonta aquí dit, oi, ara? Perquè
No.
Però em fa gràcia que diuen... I quan perden, l'entrenador fora, però els jugadors es queden.
Sí, perquè clar, com trauran a tots els jugadors? És impossible.
Vull dir,
per tant, tenen per de treure mateix... el cap visible, que és l'entrenador. Perquè el president no
perquè
pot ser, perquè l'han votat els socis.
Sí, vale. Però els deu fer jugar d'una manera o d'una altra, doncs, o juguen del mode que els hi sembla, o tenen unes pautes,
no,
evidentment,
jo crec
però tenen els hi deuen tenir sí. unes pautes perquè juguin. No, és clar, vull dir, no deixem-ho estar perquè no hi entenc.
No, tot en part, si anem a dir-ho, és tot política, eh? Tot és política, no, perquè sí. Aquest senyor també, clar, quan ell decideix el partit, resulta que tothom és entrenador, eh? Tothom diu, no, jo més posaria aquest. No, tu escoltes per la ràdio i el mateix locutor ja va dient, jo posaria aquest altre perquè em sembla que ho farà millor. Esclar, a veure...
Sí, no, no. Si en treu un que no toca, diu, no, havia de treure aquest, que havia de treure l'altre, ja, per exemple.
Però si va bé, diu, ostres, ho ha fet perfecte.
És que elevar costa molt, eh? En canvi, criticar, requeram, que fàcil
no
és.
Per això, en part, tornem una altra vegada a la cosa d'aquest noi, pues dius, home, pues tots uns agradaria cobrar el que cobra. És que la veritat,
hombre,
el que em digui que no és veritat,
bé, eh?
No m'ho creuré. Perquè, clar, tothom diu, home, pues mira, jo, si em donen 36 milions d'euros, que si t'ho comencen a explicar quan és en pessetes, que ja no ens en recordem de les pessetes, és una borrada, és algo sí, demencial.
Sí, 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 sí.
Però bueno, sí, llavors jo dic, sí, m'agradaria votar-ho, però és indigne. Però vale, res més, ens quedem així. Uh-huh. I el soci,
no, bueno,
si ho accepta, doncs ja està. Clar, llavors sí, hi ha uns compromissaris.
I hi ha un contracte
senyors,
pel mig.
Aquests compromissaris que tenen de decidir, diuen, ah, doncs no se li paga això. Ja està. Però clar, aquests senyors decideixen...
I llavors
que...
l'altre marxarà amb bueno, el puesto que li paguin, clar. Que potser ja l'esperen.
Sí, però no hi ha gaires equips que li puguin pagar això, tampoc.
Perquè llavors aquest xicot, el Messi, quants anys té?
33 anys.
Ai, no sé.
33?
Sí.
I això quant dura la carrera d'un futbolista?
Home, clar, si es, oh. si es porta bé,
al
encara
màxim.
3 anys més encara pot estar.
O hasta 4 i 5.
Sí, però vaja, ja, esclar, a veure, tenen moltes lesions, els hi donen molts cops. No creguis que tot és flors sí. i violes, eh? Clar, aquests nois,
també
estan molt cascats,
això,
eh? Estan molt cascats.
Sí, no, és veritat, perquè quan juguen a futbol, jo a vegades m'estic allà un moment, que em canso de seguida, però veig que s'agafen per la camiseta o li estiren un braç, no, perquè ho fan això.
I les entrades...
No es tracta de jugar a la pilota? O la parta,
ja,
vull dir que no sé, trobo que juguen...
Per desequilibrar-li i prendre la pilota.
Però a lo bruto, no juguen bé.
No, clar que no.
No, hi ha partits, hi ha futbolistes que són molt bruts.
Home, i aquests nois, la seva cosa és les cames, els genolls.
Sí.
Els genolls tenen unes trompades, els genolls, que si nosaltres ens donguessin aquestes trompades no tindríem genolls, ja. Ah, és que vull dir, aquesta gent...
Ja no els hi tenim.
És que ja no tenim 33 anys, tampoc,
no,
en tenim
bueno,
algun
també,
més.
Jo als seus 33 també estava flors i violes.
Bueno,
però
jo no
però,
jugava
a
futbol tampoc, però em refereixo que vull dir... Jo trobo que juguen, a vegades, van més per la cama que per la pilota.
Sí.
Vull dir...
Sí, ja no,
no, i passa que el Messi, com que és bo i no volen que els contraris que faci gols, doncs el marquen molta gent i llavors això dificulta que ell també faci una bona jugada. I com que els hi fan les trebanquetes aquestes, doncs mira, en tant han de reposar.
Sí, sí, però...
Les malifetes dels altres.
Aquest dia un xuta... Mira, jo m'estava... Ja dic, i passo per dir, jo m'estic allí una estona, xuto una pilota, però amb un xut important, i la van parar amb el cap. Jo entre mi vaig pensar, si a mi em donen un cop de cap aquest pilotasso, a hores d'ara, ja cantaria missa per dalt. Perquè, vull dir, no per això és santíssim, que han d'estar forts per això, eh?
Clar, per això s'entrenen
tant.
Sí, perquè vull dir que...
Però, clar, encara que s'entrenin i tot, arriba un moment que són persones.
Sí, clar.
I per tant,
però les arrambades que es donen dels uns als altres, vull dir, trobo que no juguen a pilota, juguen a trompada seca.
Aquesta persona, no sé, clar, pot cobrar molts diners, però si un dia li agafa una lesió important, aquí això no, no... És que no crec que ni cap seguro vulgui cobrir-ho, això. Perquè, és clar, això val molts diners.
Ell té les cames i altres coses assegurades, eh? No, les altres coses no ho sé quines.
Ah, vés a saber, potser però sí.
El seu cos diu que té diverses coses assegurades.
Bé, bueno, doncs mira, millor per la seva dona. Perquè així...
No, no, jo ja no vaig tan directe.
Oh, bueno, jo sí. Bueno,
poder no ho necessita segons què és assegurar.
Ah, bueno, pues bueno.
No necessita assegurar segons què poder sí, però segons què poder no li cal.
No, home, però ell el que li interessa assegurar són les cames, els genolls.
Clar.
El cap no cal perquè no fa servir gaire el cap. Jo em sembla que n'ha fet un parell de gols, potser en tota la seva vida, de cap. Vull dir que no és de fer molts gols, ara, esclar, els altres gols... és una preciositat veure el que corre. Quan veus que agafa la pilota i comença a driblar la gent, home, això és emocionant. I sobretot si estàs al camp. Llavors sí que és emocionant. Però...
Josep, Eulàlia i Júlia, m'esteu sorprenent perquè no hagués pensat mai que el tema us hagués agradat tant i us hagués enganxat fins al final.
Agradar-me no
m'agrada. I no ens hem desviat avui, eh? No ens hem
desviat gaire, no.
No, a mi no m'agrada gaire.
Perquè el Josep ha reconduït molt.
No. Sí, sí, no, la veritat és que dona molt de sí, ja sóc. Escolteu, com sempre, moltes gràcies per ser-hi, és un plaer comptar amb vosaltres, cuideu-vos, que vagi bé la resta de la setmana i dimecres més.
Molt bé,
gràcies.
Vale,
adéu.
Adéu,
adéu.
Ara arriben les notícies de les 11, el butlletí, i seguim parlant del Bitiquet i del PAC 20 €.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio.